DJ Rodríguez. Atrevo a ir. Aquí Peyu.
Aquí Neus Rosés. Nos trobem un bar.
Tu Neus molt bé.
Vaig a menjar-me una hora molt de la peluqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1880, Brussel·les, Bèlgica. En Carles somia que un dia serà president.
Tranquil, no es parla de política en aquest programa. No s'ha fet mai. I per la música jo diria que no parlarem ni d'un Carlos ni de cap homeless.
No, bueno, sí.
Sí?
Sí, sí. Us podeu engalanar fort, perquè avui ens endinsarem en l'aristocràcia belga més selecta.
L'aristocràcia belga?
És que no sé si m'estaves dient, pobre, no entes la pregunta que em feies.
No, que dic que per la música no crec que apareguin molts de homeless en la biografia d'avui.
No, no.
O sigui, són rics.
Algun... Bé, aviam...
Bueno, és igual, no me'n facis spoiler.
Ell està al cantó dels rics, diguéssim. Ja està. Que pot aparèixer un homeless... Sí, pot aparèixer.
Sempre pot aparèixer un homeless.
Sí, sí, sí. Som a la mansió dels Carton de Vuillard.
Carton?
Carton. Carton de Vuillard. Una família noble que dona la benvinguda a un nou membre de la dinastia, l'Adrian. O l'Adrian.
Adrian!
Adrian!
El nostre protagonista d'avui. Coita'l.
Aquest nen és... Aquest plor és nou, no?
Sí, és un...
És com més de...
Més de ric.
Més de ric.
Sí, és el...
Més de ric.
El ric plora diferent.
El pobre és aquell... Calla, nen,
calla.
Hòstia, tio, acabes d'arribar, nano.
Hòstia, el naixement de l'Adrian és l'esdeveniment més comentat del moment. Des de la seva arribada al món que la gent no parla d'una altra cosa.
Ai, ha sortit raro.
No.
El niño langosta.
No.
El niño gato.
No, el nano ha nascut bé, és del tot normal. Però hi ha una cosa d'ell que grinyola una mica. Resulta que l'Adrian ni s'assembla al seu pare, ni tampoc a la seva mare.
Home, tot fos això. Perquè de vegades veus els pares i dius, tant de bo no s'hi sembli.
Una mica greu sí que ho és,
Jair. Per què?
Perquè, bueno, és que el tema és més complicat del que sembla.
Aviam.
Resulta que l'Adrian ha sortit clavat a un amic íntim de la parella.
Ostres.
Fet que ha disparat els rumors d'infidelitat dins del matrimoni. Hi ha qui diu que l'Adrian és fruit d'un adulteri.
A qui s'assembla? En Toni Cruz?
Cuidado, que ara ve lo gros, eh?
Ah!
L'amic de qui sospita no és un home qualsevol. L'amic i possible pare de l'Adrian és en Leopold II, el rei de Bèlgica.
Hòstia!
Ara què?
Bueno,
ara què?
Bueno, sus tu primer i després et diré, també, que un rei no ho faria mai, això.
Ah.
Un rei no t'ho faria mai, això.
En principi, bueno, no ho sé, en Leopold II, recordeu, programa 114 de la segona temporada, escolteu-lo per saber que no convé tenir-lo d'enemic.
Leopold II, que era un tio que feia anar amputant braços de nens petits.
Correcte, sí, negres concretament.
Negres, sí, negres.
Això sí. Els rumors que l'Adrian és fill del rei estan prou fonamentats.
Aviam.
En Leopold és un faldiller que feia temps que rondava la mare de l'Adrian i la semblança entre ell i el nen és tan gran que tothom dona per fet que el rei n'és el pare.
Ostres, tu.
Malgrat els rumors, qui s'encarrega de criar l'Adrian és precisament el pare no biològic. És el primer que dubta que aquell nen l'hagi engendrat ell, però tot i així se'n fa càrrec igualment. El cuida com si realment fos fill seu.
Doncs ben fet, perquè l'Adrian no en té cap culpa.
Ah, exacte.
Que el pare sigui un penques.
L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrian se separa de la dona i se'n va viure a Egipte, on aconsegueix una feina com a director dels ferrocarrils del Caire.
Uf, ja t'ho regalo, eh?
Sí, sí, perquè si aquí a l'R3 ja és complicat.
L'R3 del Caire...
L'R3 del Caire... Déu-n'hi-do.
Bueno, és que no sé què dir-te, jo no he estat al Caire. Però tu creus que ha d'anar molt pitjor que els rodalies d'aquí?
Jo he vist algunes imatges de l'R3 últimament amb gent ficada allà dintre.
Sí.
Que no es poden tancar les portes de gent que hi ha.
És que som a un telenotícies de que la gent vagi asseguda al sostre del tren.
Sí, 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 sí.
És que falta ben poc i no toqueu els cables de dalt.
I això és tot això és des de que ens ho estan transferint, des de Madrid.
És que no ens haurien d'haver transferit mai.
No, és que em dóna la sensació que no sabem portar-ho, Anava molt més bé abans.
Perdona. És que, clar, a Catalunya no hi ha ningú que sàpiga com funciona. No. Sempre ho han fet a Madrid.
Clar, això ho han fet sempre des
això
de Madrid.
Això ho portarem nosaltres. Ah, sí. Bueno, i qui? Bueno, qui?
Qui? Els dels ferrocarrils de la Generalitat. No és el mateix.
No pots portar no. El tio que porta el cremallera de Montserrat, no te'n no. Pot portar...
L'R3. No, no, és molt diferent. D'entrada no entendrà ningú. L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrián... Ah, ja ho he dit, això, perdoneu, que m'he despistat amb l'R3.
Som al Caire.
Estem amb el Caire, que al sí. Tio li han donat feina...
I que ha marxat i ha deixat el fill tirat, aquí.
Exacte. No, no l'ha deixat triar.
Com que no?
No, no, se l'emporta.
Al Caire.
L'Adrián se'n va amb ell, que no és el seu pare, eh? Però se'n va amb ell. El nostre amic comença una nova vida a l'Àfrica.
Uf.
L'Adrián arriba al Caire amb 6 anys. El seu hipotètic pare guanya molts diners i els inverteix a donar el millor ensenyament pel seu hipotètic fill.
Hipotètic queda molt lleig.
Sí, és veritat.
Prou.
Li direm
és
pare
el
i...
meu hipotètic pare. Escolti. No,
li direm pare, de pare i fill.
Pare i fill, ja està.
Tots sabem que és fill del rei, però és igual. El petit Adrián estudia a les millors escoles d'Egipte i durant l'adolescència estudia als internats més prestigiosos d'Anglaterra. El seu pare vol que sigui un advocat d'èxit, però el nano sembla poc entusiasmat amb la idea. Ell té altres intencions. A ell li agradaria ser soldat.
Com que vols ser soldat?
Sí.
Però, Adrián, tens la vida solucionada. Deixa de fer el quillo, fes cas al teu pare.
Bueno.
Que el senyor que et fa de pare, el teu hipotètic pare.
Sí. Però què diu el gen? El gen...
Clar.
És fill d'un rei.
És fill d'un rei, sí.
Et queda alguna cosa, llavors dius, vull ser soldat. Ara no me recordo si vull ser...
Soldat
o idiota.
O idiota. Idiota. Una de les dues coses. Pot ser les dues coses.
També, i tant, home. I tant, i tant. De fet, crec que és un requisit. El pare també va boig per treure-li la idea del cap, però no hi ha manera. L'Adrián s'ha capficat que vol ser soldat i té decidit ser-ho peti qui peti.
Vinga.
Amb 19 anys, l'Adrián abandona els estudis i s'allista a l'exèrcit britànic.
Però com que... Però no era belga? Però què sí. Estic llegint jo fa rato?
No, no, sí, sí, era belga. L'exèrcit belga, però mai hauria acceptat a files un aristòcrata com ell. I menys encara havent-hi rumors que és el fill del rei Leopold. Per aquest motiu, l'Adrián s'allista a l'exèrcit britànic per assegurar-se que l'accepten. Quan ho fan, la mirada se li torna més pura i brillant que mai. Som al 1900. Després d'uns mesos d'entrenament, l'exèrcit destina l'Adrián a la guerra de Sud-àfrica, on l'imperi britànic intenta resistir l'embestida de les milícies Boers, els fills dels colonialistes instal·lats a Sud-àfrica.
Oh, quin merder, tu.
És una guerra dura, i entre els soldats que combaten al front hi ha l'Adrián.
Que hi ha nens!
Doncs no hi han de fer res. Com una guerra. L'Adrián no pateix gens, té l'adrenalina pels núvols i s'ho està passant d'allò més bé.
Què dius?
És feliç com un anís, li encanta la guerra i no li té por. El nostre amic és el primer a saltar les línies enemigues amb el fusell a la mà.
Què fa? És
boig! Cap allà, cap allà!
Cap allà, tira, veniu, veniu! I et gires i no hi ha ningú.
Per què no veniu?
El maco que vagi sol,
està boig aquest tio, està ben grillat. I com era d'esperar, tarda ben poc a llepar fort.
L'ha matat José Lava, ya te l'he dicho que estaba loco!
Matar l'Adrián.
Genial, l'exèrcit britànic, si us plau. Com és que hi ha tants andalusos? Que són gent de Gibraltar, que no t'han portat allà.
Suposo, clar, deu ser això. No l'han matat, eh? Però ha quedat molt mal ferit. L'Adrián rep un tret a l'estómac i un altre a l'engonal.
Oh.
No semblen els millors llocs per rebre un tret.
És que ha de fer molt de mal, eh?
Que a l'engonal hi passa alguna canonada ben parida, eh?
L'engonal no et fa molta cosa? Quan estàs en una baralla i estan a punt d'apunyalar-te, no et fa molta angúnia? No et fa molt que et clavin el ganivet a l'engonal? Jo és el que em tapo primer.
És com, on vulguis menys l'engonal,
sí,
eh?
Sí, si hi ha una discussió em tapo l'engonal directament.
Els metges li salven la vida de miracle, però queda mig invàlid.
Aquest susto és el que et fa perdre les ganes d'anar a la guerra.
Doncs
això
mira,
treu de cop.
T'equivoques de ple. Hòstia. Quan l'Adrián recupera la mobilitat a les cames, es fot a entrenar com un boig per poder tornar a l'exèrcit com més aviat millor.
No forcis, que tens els punts frescos encara.
La valentia de l'Adrián li val uns quants ascensos. L'any 1902 el destinen a l'Índia com a tinent i en torna 6 anys després com un dels homes de més rang de l'exèrcit. Tan bon punt arriba a casa, després del trasllat ja prepara el casament.
Yep.
L'Adrián es casa amb una comtessa austríaca, la Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Francisca Fugger von Babenhausen.
Com has dit que es diu?
Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Franziska Fugger von Bambenhausen. La Rosa, vaja, si Rosa. Diríem Rosa, la Rosa, la Rosa.
Sí, perquè és el que s'entén millor
d'aquí al mig. Sí, Rosa Sabina, la Rosa.
Rosa Sabina, Francisca.
La mossa no és pas conscient del que acaba de fer. S'ha casat amb un boig enamorat de la guerra. Tan bon punt l'Adrián té l'oportunitat de tornar al camp de batalla, fa les maletes i se n'hi torna. L'any 1913 se'n va a la guerra de Somalilàndia britànica, el que seria l'actual Somàlia.
Somalilàndia? Sí. Fa molt de riure. Sí, és el país de 10 més 2.
Sí. A Somalilàndia.
Somalilàndia.
Bueno, l'Adrián entra a la guerra per donar-ho tot. És l'home més valent del batalló. No té por de res. Les bales enemigues li passen pel costat i ell ni parpelleja. Això sí, la seva manera de fer li torna a sortir un pèl cara. Primer li foten un tret al braç. Noi. I també rep un tret a la cara que li fa perdre un tros d'orella i un ull.
Noi,
és que no vigila,
no fiquis la cara davant.
Està loco, l'Adrià.
Està loco.
El nostre protagonista torna a arribar al campament militar amb un peu a l'altre barri. Després de quedar-se a borni, quan li donen l'alta, el primer que fa és demanar reincorporar-se a files. Vol tornar a primera línia.
Nano!
Un altre cop, aquest tio.
Carregós, aquest paio.
És que hi ha gent que no té aturador.
No ho veuen, eh? I estàs allà a primera fila, allà apuntat.
Sí, sí,
oye,
sí, sí,
a tu no t'havien matat?
Sí, bueno, sí, cada cop té menys parts de cos.
Com que ara no s'hi veu d'un ull, això va molt bé per apuntar amb la pistola.
Sí que va molt bé.
Ja no has de picar l'ullet.
No.
Eh?
Ai, és que em fa mandra picar l'ullet. Doncs mira, ja està.
El tio, per això, amb l'ull malament, no pot afinar bé la punteria. La profunditat li falla.
És veritat.
Que és veritat, això. Si us tapeu un ull i piques aigua amb un got, cuidado.
És molt, sí, és molt problemàtic.
Ara prefereix la lluita cos a cos. L'Adrián és un espadatxí excel·lent. Sempre que entra en combat, ho fa amb un pegat a l'ull, a l'estil pirata. Un dia li donen un ull de vidre per veure si li va millor, però el fot al riu perquè diu que li fa nosa.
Fora. No m'agrada, això.
L'Adrián vol que les cicatrius es vegin. Diu que les ferides de guerra no són cap vergonya. I compta perquè ara tindrà l'oportunitat de demostrar de quina pasta està fet. Fins ara ha lluitat en guerres de segona divisió, però ara ha esclatat la Gran Guerra.
Aquesta sí, eh? Aquesta ara deu estar content, eh?
Què, Rosa, me n'hi vaig o què?
Sí, diuen que ha esclatat la Gran Guerra.
Ah,
ja li diuen així des del primer dia, sí. La Gran Guerra.
El 1915 l'Adrián s'embarca en un vaixell amb destinació a França per combatre el front occidental. Poc després d'arribar al front, els alemanys bombardegen la trinxera on s'amaga i un dels projectils li deixa la mà feta un xafastre.
Vigila,
vigila. És que aquest és el tio...
Ei! Que estàvem dormint, eh?
Aquest tio, allà on va, és el tio que no has de tenir mai al costat.
No!
Hi ha gent desgraciada.
Sí que
a la
veritat.
Feina ja veus un ja tio que sempre té mala sort.
Sí.
Canvia la cadira.
Aparteu-vos. Els que tenen mala sort, se'ls ha d'ajudar?
No, se'ls
heu d'apartar.
No, perquè, a més, hi ha gent que la busca.
Hi ha gent que
El tio que té mala sort a la feina, que, a més, el catalalí a l'hora de dinar, que es porta bacallà en xamfaina i l'escalfa al microones...
Aquest és un desgraciat.
Què estàs fent?
Què estàs fent?
Què estàs fent? Hi ha coses que pots evitar a la vida.
I tant. Una és venir.
Demana la baixa!
Demana la baixa!
Hi ha gent que és experta a demanar la baixa.
Doncs ja està.
Demanaré la baixa. Per què? Perquè fa temps que no la demano. Escolta.
Ah, no sabia que es pogués fer.
Sí, això que... Nosaltres no sempre som autònoms, som però autònoms. Es veu que hi ha gent...
Déu-n'hi-do.
Que en sap, eh?
L'Adrián perd 3 dits i n'hi queden un parell penjant de la... Bueno, un...
O sigui...
Molt lleig. Li queda molt malament la mà.
N'ha perdut 3 i 2 que queden de mala manera.
Molt mal penjats. Ell demana als metges que li amputin els dits que li queden, però els doctors s'hi neguen. Com que no li fan cas, l'Adrián s'amputa ell mateix els dits amb les dents.
Per favor!
Quin mal! M'estic marejant.
Quin mal! és que... Mira que hem explicat bestieses aquí en aquest programa, però aquesta és d'aquelles que...
És de sensació.
Sí.
Arrencar-te els dits amb les dents...
No.
Ah.
Tu fer-te mal a tu mateix amb la boca és molt...
Cuidado. Tot el que us estem explicant està documentat,
sí.
No estem exagerant res. L'Adrián és un salvatge i s'emputa els dits a mossegades. I tot perquè es nega a abandonar la guerra.
Gangrena. Això és gangrena. Si no t'has rentat les dents abans, gangrena.
Doncs efectivament.
Què?
Que sí? Que l'Adrián es deixa la mà feta un cristo i la gangrena acaba apareixent. Ara sí que els metges han d'amputar-li...
Però si els dits se'ls ha amputat ell.
Sí, els metges li han d'amputar ara tota la mà.
Aquest tio tornarà a casa que semblarà Mr. Potato. A mig muntar.
la seva dona.
Què et
no?
falta? No, no sé, Josep, has tornat...
T'has fet alguna cosa als cabells?
T'has fet...
El color és nou.
Eh.
T'has fet un bany de color?
Sí, 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 sí. Encara li falten unes quantes ferides més, no hem acabat. Quan torna a casa, la marquesa austríaca se'l troba sense una mà, borni d'un ull i amb uns quants forats al cos, a més dels que ja duia. Entre el 1915 i el 1918, l'Adrián rep 5 trets més. Procedim a relatar per ordre cronològic els nous trets que porta el cos. Té bales incrustades al turmell, que això per caminar va fatal.
Fatal.
Al maluc.
Sí.
A la cama.
Sí.
I a l'orella que tenia sencera, perquè val. Recordeu que ja va rebre un tret que se li va carregar
sí,
l'orella i l'ull.
Com en Donald Trump, sí.
Doncs ara a l'altra banda, l'altra orella. Això sense comptar tot el que ja portava de la Gran Guerra, abans, d'abans.
Bueno,
vull dir que déu-n'hi-do.
Aquest tio, si passa per sota el detector de metalls aquell de l'aeroport...
Bueno, se torna boig.
Quítese el cinturón. No, no,
no,
sí.
No.
Sí.
Si me quito todo el hierro que llevo, me muero. La Primera Guerra Mundial acaba quan l'Adrián té 38 anys. Ah. És jove, però es mou com un vell. L'envien a recuperar-se de les ferides a una residència d'avis. És el pacient més jove, però el que està més cascat.
Ostres, et guanyes el respecte dels avis d'allà, que això és gros, eh? Perquè l'avi no et respecta mai, eh?
Allà l'Adrián aprofita per redactar les seves memòries, on escriu.
Aviam.
Sincerament, he gaudit de la guerra. Per què la gent vol pau, si la guerra és molt més divertida?
No està bé, no està bé, eh? No està bé, el nano no està
però està bé perquè ho explica obertament i públicament, no? Que a vegades hi ha gent que potser és d'aquest tarannà i van amb un altre missatge per davant.
Sí, és veritat, t'explica una altra cosa. La guerra...
Al senyor li agrada, doncs, evita. Com us podeu imaginar, tan bon punt li és possible, l'Adrián abandona la residència i se'n torna a les files de l'exèrcit. A mitjans dels anys 20 el destinen a Polònia, on li donen una feina menys perillosa que de costum.
Ara, fer informes i lluny del camp de batalla.
Va, penseu que el seu historial mèdic l'ha fet mereixedor de les condecoracions més altes de l'exèrcit. Té reservats els llocs de feina més privilegiats. Això fa que Polònia s'hi estigui 15 anys vivint una vida pràcticament de prejubilat. Qualsevol estaria content, però què li passa al nostre amic?
Ai... que se'ns avorreix.
S'avorreix. Per sort seva, el 1939 se li acaba la calma.
Home.
Hitler envaeix Polònia i l'Adrián torna a primera línia de foc.
Oh. A davant de tot, el que li falta l'ull i la mà, davant, sí, davant.
A hores d'ara, el nostre protagonista frega els 60 anys i està fet caldo. Però com sempre que hi ha una guerra, se'n va content cap al camp de batalla. Ara és un militar de rang superior. S'encarrega de coordinar la defensa de les tropes poloneses contra els nazis.
El paio que coordina va de plom fins aquí.
Sí.
Eh? No, o sigui, no en quedarà cap de viu.
No dona molta confiança.
No, no, no.
Quan t'està donant les ordres un tio que li falten la meitat de les extremitats...
Aneu al tanto, home.
Home,
sí. Sí, sí, sí. No,
perquè,
no
què ho diu? Per experiència, tinent.
Com s'ho ha fet això amb una grapadora al despatx o què?
Per primer cop, l'Adrián pren una decisió sensata. Plegar quan toca.
Bé.
Tan bon punt veu que Polònia està perduda, ordena la retirada dels seus homes.
Bé, home, bé.
Però la guerra no ha fet més que començar. Se'n va cap a Noruega, el següent front que cal defensar.
Però...
plega, plega ja.
Ah, jubila't.
Plega ja.
Ostres, és que hi ha gent que no ho veu, eh? Gent que no sap quan ha de plegar.
Te'n diria una bona
sí,
llista.
Sí, sí, però... no.
A Noruega continuen els maldecaps. Resulta que l'abril del 1940 l'avió en què viatja rep l'impacte d'un antiaeri enemic. L'Adrián s'acaba estavellant contra el terra.
Per la fressa, jo no sóc enginyer,
no.
Però per la fressa
ni metge.
Que... ni metge. Jo crec que ara sí que l'han rebentat.
Doncs no.
Què?
L'avió s'estavella enmig d'un camp, però la destresa del pilot fa que tota la tripulació sobrevisqui.
Lo d'aquest tio comença a ser molt gros.
És curiós, eh? No, ha estat a punt de morir moltes vegades.
Moltes vegades.
Mig any després d'estavellar-se en un avió, la història es repeteix. A principis del 1941, mentre sobrevola Líbia, l'avió pateix una fallada de motors i acaba al mig del mar.
Ofegat.
L'Adrián torna a sortir viu de l'accident.
Prou.
Ojo,
Prou.
Sobreviure a dos accidents d'avió. Hòstia, nano. Home, has de perdre la por a volar, suposo.
Suposo que sí.
Perquè ja t'ho agafes com... No passa res, si cau, tranquils.
No, sí, tranquils, que a mi ja m'ha passat. Això ja m'ha passat.
T'imagines que hi ha turbulències i vas al costat d'un tio? Hòstia, hòstia, tranquil. Jo vaig, he caigut sí. dues vegades i no m'ha passat res.
És només...
És el susto. És el susto. És el susto.
Aquell, sí que... i a més, si queia malè... Home, si queia malè, a vostè li falta una mà.
Sí.
I nedar amb un braç és molt complicat, eh?
Anar donant voltes
si
tot el
provat,
rato, eh?
Si ho heu provat, vas fent així.
El nostre protagonista acaba al mig del mar. Neda, amb, bueno, té un braç, li falta només la mà, pobra. Fins a la costa libanesa i arriba nedant, i un cop a terra ferma, acaba detingut pels soldats feixistes italians que controlen Líbia. El detenen i l'envien a un camp de presoners d'Itàlia.
Jo em sap greu dir el que diré, però a hores d'ara, respecte... Però l'Adrián fa que en Salvador Fàbrega em sembli un merdes.
Bueno, sí, cuidado.
Si el recordeu...
Respecte a Salvador Fàbrega, sí. Capítol 144 de la quarta temporada, sí. Un heroi català i soldat de les forces especials dels Estats
sí,
Units.
Sí, però no han caigut de dos avions.
No, no, no. L'Adrián és encara més bèstia que la història del nostre Salvador. L'Adrián està a l'altura dels militars anglesos que lluiten contra els nazis amb una espasa i un arc o que neutralitzen un tanc amb un paraigua. Seguim amb el nostre amic. Dos anys després de ser al camp de concentració, el 1943... Es fuga a través d'un túnel subterrani. És que no s'està quiet, és que...
No pot parar! Aquest sí que té TDA, claro.
T'ha de quedar nerviós,
molt,
eh?
Molt,
encara
molt.
Que sigui dels teus, eh? Vols estar de quiet un rato?
L'acaben de tancar. Hòstia. I no fa ni allò de la primera nit. Anem a... No, no, anem a fer un túnel, tu. Què has de fer, tu, amb una mà?
Un cop fora de la presó, el nostre amic s'amaga a les muntanyes durant una setmana, fent-se passar per un pagès italià.
És que... No, o sigui, si els drets per fer aquesta pel·lícula els podem comprar...
Sí, home.
Fem-ho.
Fem-ho, fem-ho. Perquè, a més, la cosa continua. Després d'una setmana fugat, els soldats feixistes el descobreixen i el tornen a detenir. L'Adrián ha intentat dissimular, però no se n'han sortit. És una mica estrany que algú a qui li falta una mà, sí. un ull i una orella, que sí. té forats de bala per tot el cos i que sí. no parla ni una paraula d'italià, sigui precisament un pagès italià. És estrany.
Soy italiano, eh?
Senyor,
no, senyor, no.
Sono il contadino.
No, l'uniforme de prestato.
Per sort seva, poques setmanes després de ser detingut per segon cop, el govern britànic negocia el seu alliberament i l'Adrián torna a ser lliure.
Home, per aquest tio has de lluitar.
Sí. Sí, sí.
L'has de recuperar, aquest home.
Aquella és l'última batalleta del nostre amic, però no l'últim servei militar. Un cop acabades les guerres, la seva col·lecció de condecoracions i la seva valentia el converteixen en l'home de màxima confiança de Winston Churchill.
Carai!
El nomena Sir i el converteix en la seva mà dreta. Treballa per ell fins...
Si us plau, home, és que estem anant a buscar l'acudit tota l'estona.
Sí.
Va, si us plau.
Treballa per ell fins que a mitjans dels 50 l'Adrián es jubila d'una santíssima vegada.
Ara, collons, va!
Ha costat, eh?
Collons, tu.
Vols estar un rato al sofà,
sisplau,
avi?
No pot, és aquell avi que
aquell
no pot.
Aquell avi que no para. Segui, li ha dit al metge que
segui. Segui.
Que el metge li recomana a l'avi que segui.
Que segui, sí. Que no normalment... Vostè no faci exercici,
no,
ja mai més.
Prou de caminar, ja, sisplau. Encara ens queda una altra dada interessant. Resulta que amb 70 anys,
sí.
l'Adrián... torna a vorejar la mort, i de la manera més ximple possible. Després d'haver sobreviscut a un bombardeig, a 9 trets de bala i a 2 accidents d'avió, el nostre amic està a punt de matar-se perquè, sortint de la dutxa, rellisca amb la catifa del lavabo i s'esberla al cap.
És que el món és així de cruel.
Canvieu.
I trist.
Heu de canviar la banyera per plat de dutxa.
Sempre.
A partir dels 60
sempre.
Anys.
Sempre. A més, que t'ho fan molt barat, ara.
Sí. Sí. La caiguda fa que l'Adrián es rebenti 3 vèrtebres i perdi la mobilitat. Tot i així, encara tarda una bona pila d'anys a dinyar-la. El nostre protagonista viu fins al 1963, quan acaba morint plàcidament a casa seva amb 83 anys.
Bon avi per tenir i Home. Per arribar tu del col·le i dir-li s'han ficat amb mi perquè m'he tanyit el cabell blau. Sí?
Ves a cardar-los una hòstia. Ja vinc jo.
Amb l'escopeta.
Tu queda't aquí. Vaya, quin avi, tu.
Aviam.
El voleu veure, l'Adrián Carton?
Com està de sencer?
Bueno, estàs...
De sencer com està? Digue'm un percentatge. Què li queda de cos?
Home, no, es veu bé, eh?
Sí?
Sí, sí que és veritat que la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
Ah!
Guaita'l, aquí el teniu.
Eh? Bueno. Fins i tot aplaudiments abans de... No sé si demanar el vot ja o què, però...
Li falta un ull, va amb el pegat aquest al ull, com si fos un pirata, i la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
La cara sí que és de tio amb el que no deu ser fàcil negociar una cosa.
No. És tio, el que sigui. Se'l veu un tio valent.
Un tio ferm, eh? En fi, anem a veure si serà Adrian Carton de Biart, que té nom de vi barato. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! No!
Hi ha 4 vots negatius, però s'imposa la majoria a favor d'aquest senyor. Sí que és veritat que va fer aquelles declaracions un pèl polèmiques de perquè el món vol la pau si és més divertit de la guerra. És veritat, és veritat.
Sí, no s'avorriria ara.
Malgrat això, se li ha premiat la bestiesa i la bogeria.
Bestiesa, aquí premiem la bestiesa sempre. Sí.
Fort aplaudiment per l'Adrian Carton, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta... Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Adrian Carton de Biart?
Bé, a veure, no m'agrada... És el mateix que ha dit en Peyu. Sí. La frase no m'agrada, però...
La seva vida... Ostres, emocionant.
Jo crec que es mereix entrar perquè... Bueno, tinc molts accidents, però...
Sí, molts accidents. Sí, tenen molts accidents, a sobre sí. Ens interessen, sí.
Ja està. Va, doncs, comencem. On és això?
Que t'has perdut el paper.
Què sí. Passa?
Que ara, pla.
Té, ja te'n deixo un, jo.
Sí. Carai, no hi és el meu.
No hi és el
bueno.
Teu.
El teu,
bueno,
si us plau. Sí.
Agafa't aquest.
Més, encara.
No t'ho saps tot de memòria? No,
no m'ho sé de memòria. A veure, aquí, em sembla que...
Aquí.
A veure, en el seu dia es va fer un búnquer d'en Leopold II.
Sí,
però de tant cal refrescar una mica la memòria d'aquest personatge. No volia oblidar les bestieses que van fer. Sempre parlem dels colonitzadors espanyols, anglesos i francesos, sí. Però belgues no tenen ni un pam de nen.
No.
Des de ben petit, en Leopold somiava en un imperi belga amb Brussel·les com a capital i també en formarien part les illes de l'oceà Pacífic, també parts de l'Àfrica, Amèrica, sí. La Xina és i el
que,
Japó. Això és el que somiava.
Oh, és que el belga ara el tenim una mica menys tingut, però érem putes, eh?
Sí, 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 però sí, sí. Ara la gent somia amb un patinet elèctric.
Com a molt.
Aquest noi somiava amb moltes coses, trobo.
Sí. Home, d'aquest imperi el que els hi ha quedat.
Sí.
Sí, a veure, no. Sí, Bèlgica. Bueno,
petit, és
macos.
Petit, però és petit, sí, vull dir que és petit.
Sí, és bufó.
Sí, 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 sí. També us diré que va arribar a ser molt i molt ric gràcies a una associació que va fundar, l'Associació Internacional Africana.
Oh, que bé que sona.
Ostres, sí?
No sona gens imperialista. Aviam què tal.
Va, doncs comencem. Gent de Vilanova i la Geltrú, atents a la pregunta. De què s'encarregava aquesta associació?
Ai.
Opció A, explotar tot el territori del Congo a benefici personal d'ell. Opció B, edificar escoles i hospitals a diferents territoris africans. Segur. I va guanyar diners gràcies a aquests premis.
Sí, sí, sí.
I opció C, construir un aeroport al Congo per fer el país més internacional, com diu el nom de l'associació.
Jo crec que la A, no?
La A?
La A? Serà la A?
Serà la A?
Jo crec que la A.
Sí. La A.
Anem a veure si és la A, va, som-hi.
Correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. Era la A, no? Vaja sorpresa.
Sí. A veure, va explotar el territori d'una manera ferotge, com fan tots els colons, vaja.
Sí, 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 sí.
Sense haver-hi estat mai, eh?
Ah?
No, Leopold II governava
per
a distància.
Telèfon.
Sí, a distància. Tenia el seu estat lliure del Congo, l'actual República Democràtica del Congo.
Molt lliure,
i
sí.
I van esclavitzar i assassinar tots els habitants nadius mitjançant sí, una sí. Política opressiva.
Bueno, era el que els hi tallava les mans si no treballaven prou,
sí,
no?
Sí.
Si arribava a estar a la feina, tallaven un peu. Oh, no, llavors, sí. Pla, arribava a estar.
Home.
Esclar, va morir 10 milions de nadius, eh?
Déu-n'hi-do.
Són molts.
Sí. Sí, és més de la gent que viu a Catalunya.
Sí. Sí, sí. Tenia una estàtua a Anvers, que bueno, va estar-hi 150 anys, però el 2020 la van retirar.
Oh, van tardar poc, eh?
Sí. El 2020?
Sí, sí, sí. Vinga, seguim, a veure. L'Adrian té una cosa ben curiosa, que és que va perdent parts del cos i va continuar amb la seva vida com si res.
Cap problema.
És més, continua la vida lluitant una guerra de l'altra.
Altra vegada la guerra.
Sí, molt pesat.
Vinga, la guerra.
És ben cert que l'Adrian es va convertir en una espècie de Mr. Potato, com deies
sí.
Tu, Jair.
Sí, sí.
Però alerta, perquè estem parlant de Mr. Potato d'una manera molt banal, però aquesta joguina té més de 50 anys i ha sigut la joguina més venuda de la història.
Què dius? Més que la Barbie?
Sí.
El
sí,
senyor
sí, sí,
Potato?
El senyor Patata?
Sí, 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 sí.
És un bon dato, aquest.
Sí, i va tenir el primer anunci en joguines de televisions americanes.
Hòstia.
El primer, eh? Evidentment, com que és una joguina tan antiga, ha passat per diverses etapes, no? L'han fet més gran, hi han afegit accessoris...
Ah, sí, sempre el recordo igual, senyor Patata. I van fer la senyora Patata.
Oh,
sí.
I tant, també, també. I fills també tenia.
També tenia fills?
Patatetes?
Sí, sí. Ai, patatetes. Són les de picar, és per picar, són el vermut.
Les patatones.
Doncs a veure, gent de Barcelona...
Aviam.
Us preguntaré sobre Mr. Potato. Aviam com aneu. Quina era la primera idea abans de ser el Mr. Potato que tots coneixem? Tenien una idea. Anem a veure quina era. Opció A. Havia de ser un kit de llavors amb un rasclet i unes pales de coloraines per poder plantar les patates de manera divertida.
Val. Sí, divertidíssim. Plantar no, patates.
No? És aquella època, també.
Sí, també.
Opció B. Eren només accessoris i complements per poder-los clavar a les hortalisses reals que tenies per casa.
Ah, com uns llavis i fer aquests sí, llavis al
col·lombre. I agafes un carbassó als teus pares.
Sí. Pues això si ho comercialitzen jo ho compro.
Ah, mira. I opció C, una joguina per acompanyar el calendari del pagès i entretenir la canalla mentre els pagesos treballaven al camp. És per una joguina per fills de pagesos.
Està bé.
No tinc ni idea. Però em sembla que aquesta pregunta en algun moment havia sortit.
No sé.
Sí?
Doncs amb el Corquino ens agradaria.
No sé, què us agradaria?
La clàssica la primera, hauria de ser...
No, jo crec que la primera, no?
El kit de llavors amb rasclet. No hi veig si és la A?
Oh!
Oh,
no!
És la més... És la més divertida. És la idea que compraria en Peyu. Vendre només braços, cames, llavis, braços...
Home, però això és molt divertit.
Eh que sí?
Vas a l'hort i vas ficant el tomàquet uns braços i uns ulls.
Vas punxant i col·locar les hortalisses que tens per casa.
Que divertit,
això. És joguina de pobre.
Hi havia una variant molt bèstia del Mr. Potato, no sé si l'havíeu vist a la vostra infància.
A la vida real.
Era com una... Tenia la forma de Mr. Potato i a la zona del cap, a dintre... i duia com llavors de gespa i llavors li regaves el cap i li creixia
cabells!
Li creixien els cabells que no deixaven de ser gespa, diguéssim. I llavors tu anaves tallant els cabells a mesura que creixia la gespa.
Ah, està molt bé això.
Sí que és re. Però no hi havia cabells arrissats.
Això no sé si encara es comercialitza. Era ben maco, això.
Ja, això és maco.
Ho
deuen
prohibit, això, perquè la gent no es mengi la sorra.
T'escric per dir de perdó que hi ha sobres de la cinc i ja penso en tu i jo. Ho arreglarem a la meva habitació. No, ballaria, ballaria, que estigui sexy quan poses mala cara.
Música actual per una persona que està sempre al cas de totes les músiques, de totes les notícies del cor, i cada dimecres passa pel quiosc a comprar aquestes revistes.
Oh, quioscos, eh? Us en recordeu?
I tant,
sí.
Existeixen ja.
Avui ens acompanya una noia capaç de parlar-te tant de Laura Escanes com de Mercè Rodoreda. De fet, n'és una gran fan de les dues. Al seu Instagram t'hi pots trobar des de recomanacions de llibres fins a consells per vestir-te.
De vestir-te cada dia com si et poguessis trobar en qualsevol moment el noi que més mal t'ha fet de la història, aquell professor que et va posar un zero i que va pensar que tu no eres prou bona per seguir estudiant. Has de vestir-te cada dia com si t'haguessis de creuar amb el teu pitjor enemic, perquè si no, el que et passa és que vas amb aquella samarreta d'una festa major de fa 50 anys i et creues la persona que més odies.
O simplement explicar què té ganes, de què té ganes ella de vestir-se.
Ara també per un diumenge per Barcelona. Tinc clar que vull anar una mica de la callo. Per tant, tirarem amb aquestes bermudes.
És que...
M'ha agradat aquest top preciós.
La callo.
La callo, una mica de la callo. I posa la imatge després de la callo, és meravellós.
Qui s'aixeca al matí i diu, vull vestir-me de la callo?
És magnífic.
Però què és això?
També parla dels problemes reals de la gent.
M'ha sortit aquest granet a la barbeta i me l'he tocat, me l'he petat. Què passarà? Que estaré tota la setmana amb la marca, amb una crosta... Després em quedarà també la marca, un cop s'hagi curat. A part que em fa un mal horrorós. Què hagués passat si no l'hagués tocat?
Sol explicar els seus problemes sense embuts, un dels quals la fragilitat que pot tenir davant de persones com Gerard Piqué, a qui té bloquejat perquè sap que si li demana alguna cosa li dirà que sí a l'acte. També té vídeos que parla de l'amor per la llengua, ja que és filòloga catalana.
L'acte d'amor més romàntic que poden fer per tu és aprendre la teva llengua materna. Les llengües no són només un instrument per comunicar-se, sinó que també expliquen moltíssimes coses sobre qui som, què sentim, com expliquem el món. Tenen molt a veure amb la nostra personalitat, amb com ens construïm, no? En com construïm la nostra identitat.
I també fa sentències que fan enfadar la gent perquè les diu amb el tot d'una veritat absoluta que no t'atreveixes a desmentir. Aquests vídeos solen ser acompanyats per la Berta Roca o Roger Carandell, que va perfecte perquè es donen la raó absoluta i tu quan acabes de veure el vídeo te'n vas convençudíssima del que s'ha dit.
Noms de buenorro o de buenorra. Noms que automàticament et converteixen en un pibón. Carla, ho hem comentat altres vegades.
Però és que estan boníssimes les Carles.
Carla, un tipus de noia que porta cua sempre que pot, sí, i li queda fantàstic.
I pell finíssima, vull dir, no sé si va amb el nom o què, però les Carles és...
Una pell...
Una delícia.
Sí. Una delícia. Sí, pell finíssima.
Tenim entre nosaltres una persona espontània que se l'ha vist riure moltes vegades i que té certs problemes en controlar la veu quan s'enfada, i això fa que el seu company Roger Carandell es posi molt nerviós. Rebem amb un fort aplaudiment a la Juliana Canet.
Juliana, 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 Juliana.
Juliana, què tal?
Que malament sonen, no, els meus vídeos?
Què dius?
No, però això és un cop de després els descarreguem i tot plegat.
No és que estiguin mal sonoritzats.
No. Recull maco.
Has invertit en tecnologia en aquest sentit? No.
Molt poc, la veritat, molt poc. Però això ja ho té, la feina d'internet. Ja. Que la gràcia és que tota la, que sigui amateur sempre.
Sempre.
Mai et professionalitzes.
Ja.
Sí, després és quan a la tele volem imitar lo d'internet i fem lo que fem a vegades.
Sí.
No, però fem-ho amb el mòbil, que quedarà com més... No, fem-ho bé, com
si tens, sí, sempre. Si tens una càmera, si tens una càmera de 50.000 euros, fes-ho amb la càmera.
Ja veuràs, ja veuràs que quedarà més bé. Ja veuràs.
Ja veieu que la Juliana té les coses molt clares, però que també fa evidents els seus dubtes i els seus problemes. Un dels seus problemes va ser a l'autoescola.
Ai.
La pregunta va per la gent de Matadepera. Quin problema va tenir quan es preparava per treure's el carnet de conduir? Opció A, que el dia de l'examen va trobar-se amb una amiga i va començar a tocar el claxon molta estona i molt fort.
Home, això descompta punts, eh?
Ah. Opció B, que el primer dia que va veure cons a la carretera va fer slàlom. I opció C, que no se'n sortia gens i es va treure el carnet a la vuitena.
A mi m'hagués agradat que em toquessin les altres dues, però me la sabia. Però
jo diria... Ens estem queixant, eh?
La B la descarto bastant.
És que lo de slàlom és bastant... I lo del pito també podia ser, però jo...
Ai, la A o la C, perdona.
I tu pito. És que la C és tan òbvia.
Amb la A, sí.
Us deixo...
Va, digues tu.
No sé, la C.
Que difícil,
no?
La C, eh?
Sí? Vinga, anem a veure si és la C.
És la...
Correcte! A la vuitena, Juliana.
A la vuitena.
Què passa? Va ser la pràctica o la teòrica?
No, la pràctica. La teòrica m'ho vaig treure fàcil i després ja la pràctica se'n va encallar.
On vas fer l'examen?
A Granollers.
Sobre, que jo no també a Granollers.
Sí?
Sí, els de Vic va haver una època quan aquí encara no es feia que baixàvem a Granollers a fer l'examen.
I Déu sap que difícil no és.
Granollers? No.
Al principi no. És bastant fàcil. No hi ha una plaça a Espanya, no?
No.
Ostres, però a veure, l'examen
jo a la primera me'l vaig treure, Granollers.
L'examen te l'han de fer d'on tu ets.
D'on ets? És els carrers.
Vostè d'on ets? Jo a Cardedeu. Doncs la
Cardedeu,
l'examen, ja està.
Jo vaig tenir molt mala sort, m'agrada dir.
Però, home, vuit vegades
que Juliana...
Ja no recordo ni... Una vegada em vaig posar en un carrer que estava prohibit. Les feia grosses, jo provocava.
Bueno, sí, i inversió econòmica importantíssima.
Importantíssima.
Perquè s'havia de pagar cada vegada.
Sí, clar. No, això va ser la gran moneda, eh? Aquí ens ho vam deixar tots, sí. Però va valdre la pena, ara sóc una gran conductora.
Bé.
L'han encertat, la primera, no recordo ara, no m'ho he apuntat, ostres. La primera l'heu encertat
sí,
o no?
Sí, la primera sí, i la segona.
I la segona.
No? Se'n duen premi?
La segona no. La tercera sí. La primera fila i la tercera han encertat les seves preguntes. Per tant, excepte la gent de la segona fila, podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer.
Olé!
Vinga, aquest pack de salses que se l'emportarà...
Qui encerti la cançó de la Neus. Aquesta és molt fàcil, és un gran tamarracle.
És un clàssic.
Em sona un huevo, però...
És un clàssic.
Té a veure amb el cotxe i tal, que hem parlat.
Tant com a clàssic.
No, un clàssic.
Ja és clàssic, és clàssic.
No la pots repetir?
Sí.
Sí, home.
Tot i que, bueno, no sé si...
Teniu una idea, la Juliana se la sap.
Vaig a instaurar una nova normativa. Si el públic no la sap, sí, si el convidat l'encerta, s'emporta el pack de conserves.
Quins nervis per fi!
Molt bé.
Tens a les teves mans, Juliana, una mica de ximixurri, salsa brava, allioli i romesco, que poden ser teus.
No, seran meus, perquè aquesta cançó és de Triquell i és un clàssic, es diu Road Trip.
Molt bé!
No l'havia sentit.
Juliana Canet, la primera convidada del búnquer que s'emporta el pack de conserves Ferrer.
Estic molt il·lusionada, de veritat.
Fort aplaudiment per ella i per la Neus. Bravo.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, sóc en Roger. M'agradaria preguntar-li a la Juliana si seria capaç de fer un top 3 de les persones més guapes de Catalunya.
Roger...
Roger Canadell sempre està conduint.
Sí.
Sempre que parlo amb ell
sempre,
està conduint.
Sempre. I aquest és un tema que nosaltres toquem molt. Ens hem discutit fins a arribar a crits.
Ah, sí? Ah, sí?
Lo dels tops... Ens tira moltíssim. I top gent guapa, també. Vale, top 3. Ell diu que jo sóc top 2.
Sí? Que estàs en segona posició.
Jo era top 3, però aquest estiu m'ha sentat molt bé. Diu que estic radiant. I que
estàs molt rossa i estupenda, molt
ets
bé.
Ets la segona persona més guapa de Catalunya ara
això
mateix.
Això és l'opinió del Roger. Jo et faré un top diferent.
D'acord, aviam.
El meu top és top 1, Úrsula Corberó.
Sí?
Mira, escolta, això...
Ai, no,
va a gustos, això va a gustos.
La meva besàvia andalusa deia que el libro de gustos está en blanco.
Vale.
És veritat.
És així. Top 1, Úrsula Corberó. Top 2, Anna Castillo.
No sé qui és
Anna Castillo. És del cuento perfecto.
Què és el cuento perfecto?
No, no esteu al cas, eh?
És una noia perfecta, perquè a més té aquest tipus de bellesa que sembla que no s'hi esforça.
Sí.
Ella es lleva així, amb una samarreta de publicitat.
Vale.
És guapa.
És molt mona, Té aquest somriure, té aquesta veu així un punt trencada, però al mateix temps dolça, fantàstica.
Molt bé.
I el top 3, potser també podem dir un noi.
Home, estaria bé, eh?
Podem dir un noi, va, un noi. Home, Ramon Pellicer ha de ser-hi, no?
Home, Ramon Pellicer, sí,
Ramon,
no? Estem d'acord.
Ramon Pellicer va venir fa poc al programa.
Sí, el primer capítol no d'aquesta temporada.
Guanya.
Guapíssim.
Fa bon olor, molt bé tot.
Escolta,
i la Diana, per què no me l'has posat, la
Diana? Hòstia, tens raó. No, eliminem l'Anna.
D'acord.
L'Anna Castillo és molt bona, però...
És que m'ha sobtat, he pensat, li diràs, però... La Diana, com es diu?
La Diana Gómez, la Diana Gómez, eh?
Ah, la nòvia de Roger Escapa.
Sí, és guapíssima, que estic aquí, també estic amb tu.
És la nostra Scarlett Johansson. És molt bèstia. És molt bo.
És més guapa que la Scarlett Johansson.
Molt més. I quan la veus a la vida real, a més té algo angelical. Sembla, és d'aquesta gent que sembla que no trepitja el terra. És com si voleia una mica.
I millor, perquè està anant el xicot que...
Sí, ja li va veure un cap.
És molt alt, Roger Escapa.
És molt alt.
I ella és molt baixeta.
Ella és baixeta.
Llavors ja, clar, es compensa.
Neus, sabíem si algú vol fer alguna pregunta.
La Laura de Barcelona ens porta una cosa.
Un regal. La Laura, hem de dir que porta tot el programa... Fent ganxet.
Sí. Que ja és una ho feia cosa.
Ahir la vam fer fora, ahir no va voler marxar.
No, va
perquè
dir...
va fer resistència, no violenta.
Per què feies ganxet, Laura, mentre escoltaves el programa?
Jo a casa sempre, quan us escolto, faig ganxet o vaig fent coses. I doncs he pensat, Nando.
I això és una cosa que portes habitualment a sobre i quan t'avorreixes vas fent ganxet.
Sí, normalment sí.
I què serà? Què serà?
El, què estàs fent ara? Amb què estàs treballant?
Serà una bufanda?
Què estem treballant? No, és un barret.
Un barret estàs fent?
Un barret? Per qui? Per tu? Per algú?
Per mi.
Per tu, eh? Un barret per tu, eh?
Ostres, això és meravellós, eh?
Aviam, perdoneu, perquè ha portat una manualitat que sigui a punt de desmaiar-me. Aviam, Neus.
Escolta, aquestes lletres...
Espera, que ha fet uns posagots, també.
Sí.
Oh, no!
Ah, és per menjar, això.
Això
ja
són uns
estalvis.
Ah, això són uns
estalvis. No sé com es diu.
És un mantell individual. No?
És individual.
Bueno, o sigui, ja per començar, sí, el que hi havia a la bossa ja ens ha fet una xapa del búnquer en feltre.
Ets aficionada a cosir, diguéssim. Sí. Es nota.
Quina passada.
És que se'n surt de veritat. No, és, per jo, és que ho fa bé, eh?
Jo no m'estic en sortint de desfer aquest nus, això sí que és veritat.
Aquest nus, perdona,
i ella ha fet tot això.
Tu no pots dir de ser el nus. Cadascú és bo amb el que és.
Exacte.
I aquestes lletres... Ostres, quina passada, eh?
Vam dir que aquest any no agafaríem coses de la gent, perquè no ens hi cap res més. Però ens han fet una cosa tan ben parida que ara ho hem de penjar per força.
Bueno, jo no puc desfer això,
eh?
Aquest nus perquè volia posar els posagots a sota les tasses.
Ah, clar.
Laura, estàs estudiant. Què estudies?
No, jo vaig a l'institut.
Ah, l'institut. Ah, ets molt jove. És jove. Quants anys tens?
13.
13?
13 anys. 13.
Em pensava que tenia 18 anys.
I parles català.
Bueno, escolta...
Mira quins posagots.
Posagots personalitzats.
Ah, que bé. Quina... Té música. Oh!
A les peies se suposa que eren peülles de cabra, però no sé
què. Sí, no, semblen peülles de cabra, està molt bé.
Home, els
dos unglots de les cabres, està molt bé.
Això és sensacional. Posagots, que és una cosa que...
Escolta, però ens està quedant un búnquer apanyadíssim aquest any.
Sí.
Escolta, no podrem marxar mai d'aquí, ara.
Aquí amb els seus posagots, les tassetes... Molt bé. Gràcies, volies fer alguna pregunta, Laura?
Jo vull fer una correcció.
Una correcció, endavant.
Merda.
Si és el fuera-fuera, que hem de dir fora-fora, no. Som molt conscients. Val.
Del programa que vau fer del nen superdotat a Sud-Corea.
Sí.
Que no es diu Kim.
No es diu Kim?
Kim és el cognom.
Ah.
A Corea va primer el cognom.
Va, ens passa molt això.
Ja ens passa molt. Amb els coreans, això.
Ens passa amb els coreans. Per això no fem gaires passatges coreans.
I com es diu?
No me'n recordo.
Ah, perfecte.
És igual.
Vale, però
la dada és la important.
Kim és el cognom, eh? Què passa? T'interessa molt Corea?
Sí.
Sí?
M'agrada molt el K-pop.
Ah, el K-pop.
La Rosalía ara ha fet una cançó amb una K-pop.
Sí, la Lisa, és la meva cantant favorita.
Ara,
Lisa, sí.
New Woman.
New Woman, ja l'hem sentida.
Bon tema, eh?
Ganxet i K-pop casen?
Sí, sí, és qüestió d'anar tenint diferents hobbies.
Val.
Ganxet sí, i K-pop, el nou programa de TV3. Oh. Ja ho vendrem, això.
Home,
Laura,
ja
t'agafarem d'assessora.
Ho vendríem abans que altres coses, segurament. Endavant.
Els del búnquer potser no som líders a l'EGM, però a nosaltres ens escolta Kilian Jornet.
La meva carrera m'ha portat cap aquí. Per cert, sóc el Kilian Jornet. Que...
Aquest programa acaba aquí. La trajectòria del búnquer ha sigut preciosa. Companys, hem compartit moments inoblidables, però crec que ja no es pot anar més amunt.
Només per això val la pena llevar-se cada matí. El búnquer, de dilluns a divendres d'una a dues a l'FM i en podcast perquè en Kilian ens escolti quan li vingui de gust.
Hola, búnquers, què tal? Mira, que acabo de sortir de la perruqueria i no sé per què, a mi sempre em passa que els perruquers tenen aquella mania de fart a l'orella quan t'estan així rasurant per darrere l'orella, per les patilles i tot el darrere, que te l'aixafen completament. Que la poden apartar, però no, ells te l'aixafen i surto amb les orelles vermelles com un tomàquet i quasi d'anar al quiropràctic perquè foto un mal de collons. I no sé si sóc l'únic que em passa o he anat a diferents perruqueries, però tots m'ho fan. Però, bueno, o sigui, els perruquers, que els sindicats s'ho diuen que han de fer això als clients o què? Perquè sóc l'únic que li passa això. Bueno, expliqueu-m'ho si a vosaltres també us passa i res, una abraçada i moltes felicitats pel programa.
Aquí la Juliana i la Neus són les que tenen més cabells.
No, però és que ens hem ocupat vosaltres perquè us hem de fer coses per aquí. Jo, com que són llargs...
Quin perruquer va, aquest home? Ja no m'ho sé mai, això.
Està molt fort, aquest perruquer.
Jo he de dir que algun perruquer sí que m'havia apretat, però jo també tinc l'orella grossa.
Sí, ets d'orella grossa?
Sí, mira.
Sí, bueno, que és veritat.
És veritat,
sí,
que
jo no m'hi havia fixat, però sí que tires d'orella.
Però estan ben posades, però no estan
sí,
pas...
estan correctes, sí. Però m'ha anat... El de petit es veia més, tenia el cap més petit, clar, i l'orella ja era així, quasi bé com ara.
Juliana, tu et fas rossa, eh? O sigui, ets rossa, però te fas més rossa encara?
Jo encara em faria més rossa. I a més, a mi m'encanta anar a la perruqueria perquè té aquest punt de cita, gairebé.
Sí.
A més, et fan aquell massatge que de vegades fins i tot és massa, no? És com
bueno,
guarro.
Bueno, coneixem algun que...
Coneixem algú que es va enamorar, jo no m'estranya.
Coneixem algú que si li toques massa el cap...
Ah, perd el cap.
Perd el cap, literalment, eh?
Fixa. Jo tinc un amic que li estaven fent... que crec que és el mateix amic. Pot ser que sigui el mateix amic.
Aviam.
Li estaven fent una mica de massatge, aquest massatge guarro que et fan a la perruqueria, que sí, et toquen una mica l'orella, una mica
guarro,
coll,
sí, sí,
que dius, bueno,
va seguir. Perdoni, que el cap acaba aquí,
eh? Clar, que no tinc cabells aquí, tio.
A quina perruqueria aneu, per això?
I el col·lega, clar, allà amb el cap tombat cap enrere, al final diu, mira, obro els ulls i li dic, estic enamorat de tu. Clar, m'he enamorat, t'han tocat.
És que el cap...
Sí que és el mateix.
Bueno, és en Roger Grandell, entenc.
No, què ha de ser? És l'Ernest Codina.
Ah, l'Ernest Codina.
Ja està.
A veure, coneixent-los, l'Ernest Codina també s'enamora molt fàcilment.
Molt.
És veritat que és una cosa que l'expliquem sovint.
A la que hi ha una mica de contacte físic o fins i tot hi ha només una mica de xerrera, ell es pot enamorar.
Jo l'Ernest Codina l'he sentit 7 o 8 vegades dir que aquesta serà la mare dels meus fills.
Aquest any pedrusco.
Doncs a veure, endavant, que la sort l'acompanyi i ara anirà més a la perruqueria.
Perquè té més cabells.
Sí,
sí.
No podés molt de nínxol, però sí, s'ha posat cabells.
Estem al cas.
S'ha posat cabells a Ernest Codina.
Ho hem seguit,
Podeu seguir les seves xarxes socials.
Sí. No ho amaga gens.
Sí. No, té per què amagar-ho.
Neus.
Pol de Masnou té una pregunta.
Pol, què passa?
Bueno, pregunta i regal.
A veure, què ens portes, Pol? Mira, estava aquí, Neus.
Sí, jo sóc director comercial d'aquesta marca.
Ah, a veure.
I és l'única crema solar del món que protegeix de la picada de medusa.
Ostres!
Home!
Sí. Però quin nínxol de mercat.
Hi ha una bossa que és per en Peyu, que té kids, perquè jo sé que ets l'únic que té fills petits.
Mira, doncs l'he encertat a la primera, no? Ah, no, això és adults.
Ha de posar kids.
Adults.
Bueno, quants, no?
Aquesta que hi ha tants deu ser del Peyu, que posa kids. Hi ha una que posa kids.
Ah, mira, aquí hi ha kids. Aquí hi ha kids.
Pues aquesta bossa és per en Peyu.
Doncs la kids és meva, que els teus ja són uns hambus.
I les altres després us ho dic.
Els meus ja els considerem adults.
Sí, home. I això és crema solar.
És crema solar de qualitat absoluta, no contamina el mar, etc.
I te pots trobar una medusa al costat i la repela.
I no et detecta.
Ostres,
és com que no s'activa el seu mecanisme de defensa.
Fortíssim, em sembla, vas com transparent.
Quines ganes de provar-ho, eh?
Sí.
Que sí.
Però, Pol, ens has portat molta crema. Això val 300.000 euros.
Sí que val molta pena la crema.
La veritat és que val bastant de pasta, però feia il·lusió, us escolto molt i...
Que bé.
Gràcies, Pol.
Que bé, Pol. Ostres, tu.
Ho provarem. Bueno,
jo ho provarem.
Ho provaré primer amb els meus fills, per si de cas.
Aviam.
Ha arribat el moment.
Últim minut de programa. Quatre preguntes per la Juliana abans no marxi.
Aviam, Juliana, ens escriuen. És més fàcil lligar en un bar o a través d'Instagram? Temps.
En un bar.
En un bar, val.
Més fàcil, eh? Quins són els teus vídeos preferits?
Del món o meus?
De teus, però bé.
De meus?
Sí.
Perquè a tu t'agrada veure't a tu mateixa?
A mi m'encanta, jo em miro sempre.
I més quan eres petita, no?
Ah, sí, doncs els vídeos de quan era petita.
Aquest va, fem
això, és un gran hobby meu, això és cert,
sí,
eh? Tardes senceres mirant vídeos meus de jo amb 2 anys.
Que bé tenir vídeos teus amb 2 anys.
Hòstia,
ja, jo tampoc en tinc.
Jo en tenia uns amb el meu germà que eren meravellosos i els hem perdut, tio.
No! Sí.
Pèrdua.
No. Ens fèiem desaparèixer fent com màgia allò de...
Genial.
Era meravellós. Imitant programes de tele.
Fins i tot tu et devies posar tendre veient aquests vídeos.
Sí. Oh. Jo soc una persona molt sentimental, Juliana.
No ho sembla, malgrat, així de cara fora.
Malgrat
la imatge que saben.
Aquest aspecte. Bé, Juliana, gràcies per acompanyar-nos al búnquer aquests 2 dies. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia. Al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.